Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. Les ciutats cada cop són l'opció de més persones per construir-hi el seu futur. Fins i tot els nascuts en petites poblacions acaben migrant per estudiar i per treballar. El resultat? Un país amb poblacions pràcticament deshabitades, sense serveis i aïllades en cas d'inclemències meteorològiques. Aquesta és una de les realitats que plasma Iván Ledesma Ante dioses indiferentes, una novel·la de terror amb elements fantàstics però entorn completament quotidià, ambientada en un petit poble de Teruel. L'escriptor i guionista va presentar-la a la llar del llibre dins la programació del Festival de Cinema de Terror de Sabadell i en va explicar els detalls sobre el seu procés creatiu, així com el missatge crític de fons. Perquè Ledesma utilitza aquest gènere per traslladar les seves grans preocupacions i deixar anar algunes de les emocions que li generen. El segell Ex Libris d'avui el posem a aquesta proposta addictiva, dinàmica i carregada d'intencionalitat. Ens acompanyeu a descobrir els Mortinatos?
Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell.
El punt de partida d'Ante dioses indiferentes és una gran nevada que deixa aïllat un petit poble de Teruel. Quan acaba aquest episodi, els lectors sabem que no queda ningú al municipi i mica en mica n'anirem descobrint el perquè.
La tormenta perfecta. Así iba a titularse el segundo capítulo del documental nunca emitido. El nombre hacía referencia a los distintos factores que se fueron sumando hasta generar la masa crítica que desencadenó la tragedia de Torreón del Risco. Lo primero, por supuesto, fue la propia nevada. Hacía 60 años que no se había visto nada parecido. Días y días nevando sin parar. Cielos grises, oscuridad día y noche, carreteras cortadas, pueblos aislados, sin electricidad, accidentes, servicios colapsados. Sonia Pascual afirma en silencio y con gesto serio mientras Alex Cardoné va desgranando sus teorías ante la cámara y a su espalda se muestran imágenes del caos que provocó la monumental borrasca que azotó la península ibérica aquellos fatídicos días. Incomunicación. Nadie supo lo que había pasado en aquel diminuto rincón de la región hasta el sexto día, cuando al amanecer dejó de nevar y con el cielo despejado empezaron a ver desde la ginebrosa la columna de humo que se elevaba sobre Torreón del Risco. Lo segundo, la ignorancia. Nadie podía prever algo así. Ni en los fantasiosos sueños del conspiranoico más radical podía bosquejarse nada parecido a lo que ahora, a posteriori, asumimos como un hecho comprobado, que se ha dado y que hemos aceptado en nuestra vida como una realidad que hay que asumir. Se refiere a los Mortinatos. Existen.
Ledesma reconeix que aquesta premissa neix de la seva pròpia experiència amb la Ginebrosa, el poble en què es basa l'ambientació inventada de la novel·la.
Quan vaig començar a trobar-me aquest canvi radical d'ambientació de com era la vida en una ciutat o en un poble tan petit, perquè el poble que surt al llibre no existeix, o sigui, el poble de Torreón del Risco és la cara B de la Ginebrosa, que és el que sí que existeix, que és on vaig jo habitualment.
Perquè parlar directament de la Ginebrosa igual s'hauria pres una mica malament.
Sí, no, perquè si no em matarien. O sigui, segurament no hi hauria supervivència. El tema és que això, jo he agafat aquest poble i les situacions que jo he viscut allà i la forma de viure que tenen i el propi concepte de l'àrea buida, no? que ja no està aquí al voltant, en el sentit que les ciutats estan mega col·lapsades de gent, però després et trobes un poble que té 150 habitants i té més que gairebé 500 cases. I dius, perdona. I llavors et trobes que hi ha una casa que viu gent i quatre que no. I una altra que viu gent i quatre que no. I llavors tu hi tens un bar, una tenda i ja està. I fa dos mesos que van tancar la tenda. Llavors,
la parròquia és molt important, eh? Aquests pobles també.
Clar, i el tema, per exemple, de que la població, doncs imagina't, si hi ha 120 persones vivint allà i 80-90 són gent de més de 70-80 anys que per anar a comprar un cartró de llet va a la tenda i si tanquen aquesta tenda doncs ha d'anar a agafar el cotxe i marxar 12 quilòmetres a un altre poble per comprar i després tornar a casa, és una mica un procés, no? I això nosaltres no ho tenim clar. O sigui, nosaltres qualsevol moment et ve de gust qualsevol cosa, qualsevol moment del dia, i fas així i ho tens, perquè ho tens al voltant. O sigui, està... Tot el que necessitis ho tens a 100 metres al voltant del teu llit, perquè ens entenem. A la ciutat és així, i ho tenim tan interioritzat que quan anem a aquests puestos, quan anem fora i ens trobem amb aquesta altra realitat, doncs és com una clatellada, no? I jo, doncs habitualment els llibres els faig allà. O sigui, em dedico a escriure en aquests moments de relativa pau, i em dedico... I clar, observant al voltant, va arribar un punt que vaig dir, hòstia, és que aquí jo tinc material per fer un llibre de terror. Ja no només per l'aïllament. Tu imagina't, en un poble d'aquests s'arriba a l'hivern i cau una nevada i realment queden bloquejats. O sigui, jo vaig amb el meu fill algun cap de setmana que la meva dona, doncs, té guàrdia a l'hospital, i dic, ah, mira, anem allà el cap de setmana, que hi ha algun nen allà que també hi va, i ens ho passarem molt bé. I jo vaig el divendres i vaig amb el cotxe, ja carrego el menjar de Barcelona perquè allà no hi ha opció. O sigui, la tenda el cap de setmana està tancada. Llavors jo ja vaig amb menjar, però vaig amb menjar pel cap de setmana. Tu imagina't que cau una nevada a dissabte a la nit o diumenge i jo quedo atrapat al poble, i com no mengem neu, no menjarem res més.
De fet, aquest aïllament deixa anècdotes reals inconcebibles des del punt de vista d'un urbanita, i de les quals l'autor se serveix per construir la primera escena d'Ante dioses indiferentes.
Era un cotxe resulta que va morir una dona gran del poble, la van portar a 24 quilòmetres a la ciutat més propera per fer-li l'autòpsia i tal, i després van dir, bueno, ara la tornem al poble i l'enterrem al poble. Què passa? Que això, el poble està a 24 quilòmetres d'aquesta ciutat. Durant el camí estava nevant profundament, són carreteres que tenen 80-90 anys i ningú ha fet res per arreglar-les ni fer absolutament res. Doncs arriba un punt que en el trajecte entre la ciutat i el poble col·lapsa la carretera i els cotxes queden atrapats a 6 quilòmetres del poble, enmig d'una carretera ja d'aquestes tenebroses, que no, o sigui, sense connexió a mòbil. O sigui, tot això és com viure directament a 1890. I llavors, clar, un eren el cotxe fúnebre i dos o tres cotxes més, la mitjana d'edat 80 anys, els més joves 50-60, i van dir, bueno, doncs agafem i els joves que vagin els dos cap al poble caminant i demanin algú que ens vingui a rescatar, perquè si ens quedem aquí morim tots. I llavors van anar al poble, van agafar un tractor, van anar amb el tractor cap a per la carretera sobre la neu, que ja hi havia gairebé mig metre, un metre de neu, i va rescatar la gent i els va agafar, i llavors van agafar la gent i se'ls van dur. I clar, van deixar allà el cotxe, sepultat sota la neu, el cotxe amb el cadàver dintre, amb el fèretre i tal, no? I clar, estaven preocupats, què fas ara amb la mama? Bueno, ningú vindrà, escolta, anem a veure si té alguna cosa a les butxaques, no passarà, enmig de la neu, està sepultat i estarà fresqueta també.
Exacte.
O sigui, no, la farum no, encara no arribarà. Però bueno, això és real, i llavors, clar, això t'ho expliquen tan tranquil·lament, no, vam anar al cap de 6 dies, quan es va alliberar la carretera, doncs vam poder recuperar el cotxe i vam enterrar la mama. I tu dius, hòstia, tio... Això és que ho expliques en un llibre i la gent no s'ho creu.
Però Ledesma no només se serveix d'aquest escenari per construir la seva història, sinó també de les seves llegendes.
Les àvies d'aquest poble en concret expliquen una llegenda que diu que quan plou molt surten les granotes de l'infern. O sigui, surten del fang i del terra mullat, surten les granotes. Això ho dèiem per què? Perquè aquests pobles normalment estan així. O sigui, el poble és així, està posat en pendent amb una muntanya. Quan plou molt, pels carrers baixa aigua que se t'emporta directament. I el que no volen és que els nens surtin fora al carrer quan està plovent, perquè realment se'ls pot emportar, i quan surts del poble tens el que es diu una cima, que una cima és un forat al terra, però un forat al terra que té 50-60 metres de profunditat. Llavors, tu imagina't que se't porta l'aigua i l'aigua va directa a caure a la cima. Llavors tu vas darrere. I així ha desaparegut gent. O sigui, de fet, en aquest puesto era on durant la Guerra Civil tiraven les armes, anaven a fusellar algú i el tiraven allà dintre, perquè era com un lloc on desfer-se de la gent perquè ningú baixaria.
Un forat negre.
Exactament. I tens una petita i una gran. Què passa? Això dona terror que tu caiguis dintre. Llavors, jo crec que aquesta llegenda és una resposta inconscient, evidentment anclada amb el tema catòlic del dimoni, de les granotes que surten de l'infern, tot això, perquè els nens no sortissin al carrer quan plovia molt fort, perquè tenien pànic, i llavors li deien això perquè els nens tinguessin por i es quedessin a casa. Aquesta llegenda, doncs, jo l'he agafat una miqueta, li he donat una volta i l'he aprofitat per ficar-la.
D'aquesta llegenda neixen els mortinatos, una mena de granotes homínides, intel·ligents i organitzades que pugen a la superfície durant la nevada, amb tot el que això representa. L'autor veu també de la història dels homínids actuals i en com es van anar imposant altres espècies homínides.
En un moment, fa no gaire, hi havia cinc rames evolutives de la humanitat. O sigui, estaven els Homo sapiens, que som nosaltres i que hem guanyat, es veu, hem guanyat, o sigui, i hi havia també els Neandertal, hi havia els Homo floriensis, hi havia una sèrie d'altres homínids que eren racionals i que vivien i que compartien espai a la Terra. Però això estem parlant d'evolutivament ahir. És a dir, fa 15.000 anys encara hi quedava algú. Què passa? Que arriba un moment que nosaltres, doncs, vam fer un win-win i ens van carregar a tots. Però els van matar, o sigui, directament. Els Homo floriensis eren una rama que va sortir endogàmicament en una illa, eren senyors petitets i estaven allà amb els seus elefants i menjaven els fruits que queien dels arbres i tal, molt feliços, i un dia els Homo sapiens que hi vivien davant al continent van dir, allà, aquella illa, aquella, anem a veure. Van tirar, van arribar, van dir, escolta, mira, aquests bitxos així petitets, a veure a quin gust tenen, a veure si saben a pollastre o no. I se'ls van carregar tots, i se'ls van menjar tots. I aquí s'acaba l'Homo floriensis, i era un ser homínid, racional, com nosaltres, amb la seva pròpia evolució, els seus propis déus. Pues tu imagina't, el meu concepte va ser, imagina't donar-li la volta. Imagina't que els Homo floriensis van evolucionar dintre d'unes coves, es queden allà tranquil·lament, tal, tenen el seu número controlat, la seva evolució, es dediquen a menjar fongs, tranquil·lament, i un dia es trenca una paret i tenen la sortida de la cova i van dir, bueno, hòstia, s'ha enfonsat aquesta paret i ens ha destrossat el nostre rebost, on tenim tot el nostre menjar. Bueno, anem a sortir. I què es troben? Doncs es troben un poble petitet de gent de 70-80 anys, bastant cascada ja, amb una edat, no?, amb una residència, i resulta que els Homo floriensis són 40.000. I aquest poble, doncs, té 90 habitants. Què passaria? Això és el concepte del llibre.
L'ambientació, les llegendes i la premissa de què hauria passat si els humans no haguéssim guanyat són el motor d'Ante Dioses Indiferentes, però la motivació final de Ledesma era fer una crítica als estaments polítics. I encara que no ho sembli, d'aquí en surt el títol d'aquesta novel·la.
Jo crec que en aquest cas, o sigui, el tema és una qüestió de fe. Entesa com no una cosa només en tema religiós, És un tema de jo crec que, per exemple, quan em pregunten de quins déus parles en Ante Dioses Indiferentes, quins déus estàs comentant, per mi no són ni el déu de catòlic en defensa el cura, ni el déu dels mortinatos que es diu, no. Sí, els déus indiferents són els que realment incideixen veritablement en la vida d'algú, i aquests són els que et governen, que mai veus, però que realment incideixen directament en la teva vida. O sigui, quan algú et fot els impostos o et canvia alguna cosa o t'abandona perquè resulta que t'han segrestat en un vaixell que tu estaves fent un viatge de plaer i el teu vaixell l'han segrestat uns segrestadors enmig de l'Adriàtic i se te't porten, i el govern diu, mira, és que intentar un rescat d'aquesta gent ens costarà 20 milions. És que ens ho repartim amb mascaretes i molt millor, no? Ens quedem els diners a la butxaca, molt millor. Doncs llavors, quan algú que realment pot incidir directament en la teva vida, que tu no coneixes de res, mai l'has vist, saps que existeix, és una qüestió de fe. Nosaltres creiem, tenim fe en que existeix un govern de la Generalitat, un govern, tenim molta fe, que existeix un govern...
Un govern que es preocupa per
sí,
tu, no?
Exacte. Sí, és una fe. És una fe. I això jo crec que és el tema general del llibre, de la fe en algú que es preocupi, sigui un Déu inventat o sigui algú real que pot incidir en la teva vida.
Un dels punts forts de les novel·les d'Ivan Ledesma són els personatges. Són com el teu veí del cinquè, el teu company de feina, el teu cunyat, el teu germà. Te'ls creus tant que fa que tot el que els hi passa, encara que tingui l'element fantàstic, te'ls creguis com si t'estigués passant a tu. El secret per aconseguir aquest efecte no és un altre que el de construir aquests personatges partint de persones reals.
Jo sempre ho dic a la gent que vagi en compte, perquè si és amiga meva, jo sóc escriptor i al final és possible que acabis dintre un llibre, ho saps?
Ui, jo.
I llavors és el que passa, o sigui, jo què sé, acabes coneixent a la gent i parles amb ells i tal, i se't peguen, doncs, històries seves o... I a mi moltes vegades m'és molt més fàcil veure un personatge com una persona que conec i llavors li dic, normalment els aviso. Normalment, els aviso. Els dic, escolta, et sap greu si faig un personatge... Un personatge, no vol dir que siguis tu, ni que parli o faci les coses que fas tu, però basat en tu. Ah, sí, cap problema.
El bar de la vila. Simplemente, así se llamaba. Era el único bar del pueblo, así que el hecho de ponerle un nombre nunca había entrado en los planes de Juanma, actual dueño y único trabajador del local, que como siempre que el sitio estaba abierto, atendía la barra en ese momento. Juanma era un hombre fornido y con cara de bonachón barbudo, lleno de tatuajes, la mayoría, no muy buenos, descoloridos, basados en portadas de los primeros discos de Iron Maiden, y que llevaba una vieja y desfasada camisa de cuadros de leñador, abierta, bajo la que siempre lucía camisetas de bandas de heavy metal de los 80, casi tan descoloridas como sus tatuajes. Aquella fría noche, la clientela del local se componía de una única persona en la barra, que además era el tío del propio Juanma, y tres mesas ocupadas en el enorme comedor, una por los nuevos, otra por los habituales y la última por Tania, la enfermera de la residencia. Julián, dueño de tres granjas, innumerables casas, la mayoría vacías y en estado de ruina, y alcalde del pueblo, se estaba tomando un carajillo de ron en la barra, siendo su único ocupante con la mirada perdida en el fondo del vaso. Juanma era su sobrino y estaba preocupado por el anciano desde que su mujer había muerto de un fulminante cáncer hacía apenas un par de meses. Y el hombre no parecía levantar cabeza desde entonces, negándose a recibir ningún tipo de ayuda ni consuelo más allá de enfrascarse más aún en la que había sido su obsesión en la vida, su pueblo.
Els habitants d'aquest petit poble de Teruel, doncs, són amics i coneguts de Ledesma, però també ho són els que intentaran acudir al municipi després de la desaparició dels seus residents. Per exemple, un streamer anomenat Un Tipo en Bata.
I si et passen coses i... No, endavant, el que vulguis. I és el que vull, o sigui, vull dir-te, quan el vaig fer, em va escriure gent, no m'ho podia creure, en el sentit de, és molt exagerat, un tio que va amb bata, calçoteig, samarreta Imperio, fent un late night a l'estilo Andreu Buenafuente, la gent em diu, això no pot existir, i quan el busquen a Twitch i veuen exactament el que jo he definit, que existeix, ho fa i ho emiteix cada nit, la gent li patava el cap, o sigui, deia... Aquest, o sigui, com el pintor hiperrealista, és un fake de l'Ivan que s'ha marcat aquesta història. No, existeix. O sigui, agafo gent i bueno, ho faig de tant en quant perquè em fa gràcia. Ja et dic que ho demano permís, eh?
Tras la intro musical de inicio de emisión, se abre foco y aparece un tipo en bata. Sonríe a cámara en primer plano. La cámara la maneja con un palo extensor enfocándose a sí mismo con su habitual indumentaria. En esta ocasión lleva una bata con cientos de estampados de la cara de Weird AI Yankovic. Sin embargo, bajo la bata vemos una camiseta de camuflaje, unos pantalones y botas militares. Y en su espalda lleva una mochila. Ni rastro de sus habituales zapatillas de estar por casa ni sus famosos calzoncillos estampados. ¿Qué pasa, pichicas y chochetes? ¡Vaya sorpresa nos tengo preparados para el show de hoy! Exclama con énfasis, pero en voz baja. Luego abre plano y mueve la cámara para que vean dónde está ubicado. Es un túnel. ¡Que nos hemos colado en la reserva de la biosfera, tetes! ¡Que lo hemos hecho! ¡Que ya estamos aquí! ¡Que vuestra puta insistencia y machaque lo ha conseguido! ¡Estamos en territorio Morty!
Entre els personatges també n'hi ha d'altres obres de l'autor. El Ledesmaverso, com l'anomenen des de Librorum Podcast, consisteix en la filtració de personatges i de trames d'una novel·la a una altra, encara que siguin autoconclusives. En el cas d'Ante Dioses Indiferentes hi apareixen dos personatges de Negorit i donen certs detalls que et fan situar la trama entre la primera part d'aquesta novel·la i la segona. Tot i això, Ledesma vol que els nous lectors no es perdin.
La meva obsessió sempre és que puguis llegir aquest llibre com a autoconclusiu i que no tingui res a veure. És a dir, si tu no has llegit absolutament res de la meva obra i llegeixes això, ho entens. I això sempre és una cosa que em preocupa molt, perquè per temes d'aquests que a mi m'agrada fer els vasos comunicants entre llibres, però em preocupa molt això. I llavors el que faig primer de tot és agafar el llibre i quan el tinc acabat el passo a lectors betes que no hagin llegit res meu. I els dic, et funciona, els personatges s'entenen, tenen coherència, sí. Ok, visto. Dic, vale, s'entén, no hi ha cap problema, perfecte. Per què? Perquè a mi m'agrada molt això, de que tu llegeixes un llibre i després et llegeixes l'altre i t'explota el cervell perquè veus els vasos comunicants o que un personatge surt en un i surt en altre, però em preocupa que algú que entri de nou, que vegi això, que no sembla tenir res a veure amb res, digui, hòstia, m'han pres el pes perquè això té a veure amb alguna cosa que no entenc. No, això no passa. O sigui, els llibres tenen una lectura única, comencen i acaben, tenen un principi i un final i uns personatges que s'entenen. El que passa és que si llegeixes un altre, doncs et trobes que igual aquest personatge ha tingut una altra aventura. Igual la reacció que tenen en aquest llibre, llavors ho entens millor, no? Perquè et dius, bueno, aquesta gent quan li passa coses estranyes sembla que no s'ho prenen molt...
Molt seriosament.
No molt seriosament, sinó que no els hi sorprèn massa. Vale, potser és que ja els hi havia passat alguna cosa estranya en un altre puesto. Res més. O sigui, dius, bueno, quan els hi passen coses estranyes, veus que diuen, ah, mira, ha passat això.
Un Ledesmaverso que creix sense parar. El primer trimestre d'aquest any s'han publicat dues novel·les seves i en breu n'apareixerà una tercera.
Jo escric, em dedico a escriure. Jo em dedico a escriure pel·lícules. I les pel·lícules, doncs, es generen, o sigui, es generen amb molta velocitat perquè has de treballar amb molta gent, has de fer molts canvis, o sigui, vull dir-te que hi ha un procés i jo porto molts anys dedicat a mi em contactaven per fer diàlegs de sèries de televisió i és molt material, poc temps i molta pressió. Llavors això mateix, aquest tipus de forma de treballar la tinc aplicada quan em dedico a escriure els llibres. Llavors, clar, genero, no et diré, uah, a tota velocitat, perquè soc molt caòtic, igual porto 10-12 novel·les a l'hora, o sigui, idees que tinc i les vaig avançant unes més, altres menys, i llavors què passa? Doncs que arriba un punt que dic, mira, he acabat aquesta, la presento. Però, bueno, aquesta editorial té el seu slot, no, això ho traurem d'aquí 8 mesos, molt bé. I al cap de 6 mesos presento una altra i em diuen, no, aquesta la traurem dintre de 2 mesos. I dic, bueno, però coincidiran el temps amb aquesta. Ah, però nosaltres tenim aquest puesto per treure-la. I dic, bueno, però la diferència de temps serà molt... Bueno, i surten quan les editorials... Jo ho comento, després surten quan les editorials volen que surtin. O sigui, jo no, aquí no em puc discutir. O sigui, ja sabran ells quan volen que surti. I si no volen que surtin tan juntetes, és molt fàcil. Et contracten i fan un contracte que digui exclusivitat. Només trobaràs un llibre a l'any amb nosaltres i et pagarem tant. O sigui, arribem a un acord econòmic i llavors jo, només amb ells, un a l'any. Estupendo. Això no passa, veritat? Doncs mira, et fots.
El punt fort. El seu ritme. Els capítols són curts i t'animen a no deixar de llegir, provocant una veritable addicció. A més, la informació està dosificada de tal manera que l'interès no decau en cap moment.
El millor personatge.
El mossèn, que veu totalment lògica l'aparició dels Mortinatos i veu renovada la seva fe a l'hora de plantar-los cara.
¿Qué quiere decir con eso? Que los llamas cosas. Te he oído llamarlos bichos también. Todo con tal de no llamarlos por su nombre. ¿Te da miedo decirlo? Son Mortinatos. Son demonios de bajo tierra. Los sapos y las ranas del infierno. Esto último lo dijo exultante. Casi como si el ataque de aquellas cosas fuera algo maravilloso que les había sucedido. Y te obcecas en no reconocerlo. Julián bufó con desdén. No es momento para gilipolleces. Y entonces Powell se puso en pie y sacó del bolsillo de su chaqueta los restos de las 3 viejas hojas del retablo que había vuelto a pegar. Se giró teatreramente hacia los asustados y cansados supervivientes y les sonrió con absoluta confianza. Todos visteis lo que sucedió ayer. Yo lo dije. Palabra a palabra. Os advertí de lo que iba a pasar, ¿sí o no? Señaló a su alrededor y Julián se sorprendió de que algunos de los presentes murmuraron afirmativamente. ¿Tú qué advertiste? Gritó el alcalde, poniéndose en pie en ese momento. ¡Si no dices más que majaderías! Powell sonrió y levantó las hojas mostrándolas, triunfante, a todos los presentes. ¿Majaderías? Bajó las hojas hasta situarlas frente a él, se aclaró la garganta y leyó con voz clara y firme. Y desde las profundidades del inframundo emergieron criaturas espeluznantes, los mortinatos. Demonios con forma de sapos y ranas, sin cara, surgieron del abismo. ¿Esto te parece una majadería? ¿Una gilipollez? Yo juro sobre la Biblia que esta noche nos hemos enfrentado a las majaderías y gilipolleces de las que habla Álvaro Marlín Boj en ese texto.
T'agradarà, sí.
Els granotots de la pell freda et van agradar, però et van semblar massa animals. I t'havies arribat a preguntar què hauria passat si fossin més intel·ligents i estiguessin més organitzats.
Si fos una banda sonora...
Seria aquest tema musical de la pel·lícula de la màquina del temps, que correspon a l'escena en què els Morlocks ataquen els habitants de la superfície. De fet, el mateix Ledesma admet que els Morlocks han estat inspiració per crear els Mortinatos. Esperem que hagueu gaudit d'aquest trajecte per l'Espanya buidada, aïllada i terrorífica i d'aquest contacte amb els éssers de les profunditats.
Exlibris, la literatura des de Sabadell.